Passen 6 minuts de les 11.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui a l'Espai de Salut i Consum parlem dels coloms a la ciutat, perquè amb el lema "Per la seva salut i la de tothom, no alimentis els coloms", l'Ajuntament de Vilafranca ha engegat una campanya per demanar als vilafranquins que no els alimentin justament. Dels coloms, dels problemes que poden comportar i d'aquesta campanya en parlem amb la Núria Santromà, cap del Servei de Salut i Consum. Bon dia.
Hola, bon dia.
Núria, per alguns els coloms són uns animalons entranyables i animen la vida a la ciutat, entre asfalt, i en canvi hi ha qui directament els assimila a rates, no hi ha mitges tintes.
Sí, per nosaltres aquest és el gran problema, que l'ideal seria la mitja tinta, que dius tu, no? Perquè entenem que una ciutat, sobretot el model de ciutat que volem ara, són ciutats doncs, que tinguin una certa biodiversitat i, per tant, que cada vegada incorporen més espècies animals en el seu dia a dia. El problema el tenim quan hi ha un desequilibri amb el nombre d'exemplars, que és el que està passant ara amb els coloms. Llavors, m'agrada que diguis això de rates voladores perquè no ens agrada gens que es parli dels coloms com a rates voladores, perquè en definitiva ells no en tenen cap culpa del que els hi està passant, o sigui, és un tema totalment biològic, que és que la regula en funció de l'accés a l'aliment que tenen. Per tant, el que està passant ara és que com que hi ha molta gent que els alimenta, doncs n'hi ha molts més.
Quan és útil tenir coloms a la ciutat i quan es converteix en un problema, en una plaga? On està la frontera?
La frontera no és matemàtica i és molt subjectiva, no només amb els coloms, sinó amb qualsevol animal. Definir el que és una plaga no és un tema, diríem, això que et deia, matemàtic, sinó que en funció dels usos que se'n fa de l'espai que tenim, doncs la presència d'uns animals es converteix en plaga o no, no? Llavors aquí a Vilafranca, tradicionalment, amb el control que anàvem fent sobre la seva reproducció, nosaltres havíem establert que més o menys teníem 3 o 4 colònies d'uns 50-100 coloms cada colònia, i això no suposava un problema perquè els coloms doncs volaven cap a les afores per trobar aliment, i sí que hi havia algunes persones que els alimentaven, però eren minoria i per tant no era un problema. En aquests moments diríem això, nosaltres considerem que més de 50 coloms per colònia comença a suposar un problema d'acumulació d'excrements, de massa presència de coloms en els espais públics, que fins i tot interfereixen doncs en les terrasses dels bars i a les façanes dels edificis, creen molta brutícia i molèsties de sorolls.
Perquè viuen en colònia.
Sí, 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 els coloms viuen en colònies i s'estableixen, ells fan els nius. El colom, de fet, és una espècie que fa els nius a les roques, en els forats de les roques, en el medi natural. Llavors, el més similar a les roques en una ciutat doncs són les cavitats dels edificis. Per això els edificis que tenen moltes cavitats doncs també són més propensos a acollir nius de coloms.
I els coloms fa molts i molts anys que han ocupat, que viuen a la ciutat, i és un animal que no té por de l'home.
No.
En absolut.
No, no. Aquesta també és la gràcia i la desgràcia, entre cometes. No té por, és un animal sociable, i això també fa doncs, que la gent s'ho passi bé donant-los menjar, perquè l'animal doncs s'acosta a les persones i crea com un vincle, una relació. A més, els coloms són molt intel·ligents, bueno, això ho diem de totes les espècies animals de la seva manera, però ells ja saben on quan en el mateix punt se'ls hi ha donat menjar més d'un parell o tres de vegades, doncs, i això ja ho aprenen i s'anticipen a l'hora dels alimentadors i van allà. Llavors s'estan buscant façanes properes que tinguin una visió bona d'on venen, i quan s'acosten als alimentadors, doncs baixen en picat a buscar el menjar. Això ho fan amb els alimentadors i ho fan també amb els aparells que tenim de dispensar, que els hi dispensa el pinso. Doncs també aquests pinsos es disparen a una hora determinada, doncs ells ja ho saben, i sí, 10 minuts, un quart d'hora abans
ja estan esperant.
Sí,
són quan... llestos.
Molt, sí, sí, tant i tant. I això és el que fa que es vegin més també per la ciutat, perquè d'alguna manera posant massa fàcil l'accés a l'alimentació, els estem mal acostumant, donant-los menjar cada dia. I a més un menjar que no és de la qualitat que ells necessiten, no? O sigui, el pa el toleren molt malament i se'ls dona pa. I vindria a ser com si tens una filla o un fill que el portes a sopar cada dia en un fast food, no? Vull dir, si un dia el portes a sopar no passa res, però si cada dia l'acostumes a aquest tipus de menjar fàcil, i doncs, bueno, tindrà un problema d'obesitat i de
llarga,
mala
no?
salut, pues, vindria a ser el mateix.
Entenc que si no proliferen en excés, si hi ha una xifra que és adequada, són útils,
sí,
a la ciutat i als vilafranquins.
Són útils perquè també mengen restes d'aliment i de llavors que hi ha per terra, però d'alguna manera jo crec que més que mirar-nos-ho en el sentit d'utilitat és doncs això que comentàvem de la biodiversitat, no? En aquest món no hi som només les persones, hi ha tot un... som un conjunt d'animals i d'éssers vius, i per tant aquells que poden viure bé a prop nostre, doncs penso que d'alguna manera han de tenir lloc mentre no causin uns grans perjudicis, que és quan hem de treballar amb aquest tipus de control com el que fem nosaltres, que és un control amb respecte amb els animals, no? Només controlem la seva fertilitat, la natalitat.
Quines són les problemàtiques que comporten més comunes, amb les quals heu de bregar més? Perquè aquí també hi ha molt de llegenda urbana sobre malalties.
Sí, a veure, amb el tema de les malalties sí que és veritat que jo ara no voldria entrar en detall perquè tampoc no és el meu terreny, de quines són les malalties que porten, però no seria el més preocupant. És a dir, podríem parlar de problemes de malalties si tinguéssim espais on s'acumulés una gran quantitat d'excrements de coloms, que ja ens hi hem trobat, també. Em sembla recordar que aquest edifici, justament que estem ara, fa
sí,
uns anys es va trobar
sí, sí,
un pati interior que havia acumulat molts, diríem, centímetres de gruix d'excrements, i es va haver de fer una intervenció amb una empresa especialitzada perquè realment això, doncs, podia generar un problema de salut pública, però això no és lo habitual que ens passa.
Què és el més comú?
El més comú són les molèsties per brutícia que s'acumulen en un lloc. Llavors, quan la població creix tan desmesuradament, doncs també és veritat que amb la interacció amb les persones, doncs poden transportar, sobretot la salmonelosi, potser seria el més fàcil que puguin transmetre. Aquesta seria la malaltia. Però diria que, és a dir, la nostra intervenció és perquè no s'arribi a generar un problema de salut pública, i entenem que ara el que tenim són moltes molèsties i més aviat queixes ciutadanes, però no hem arribat encara a un problema greu de salut pública. Esperem no arribar-hi, no? I esperem que, doncs, que amb la col·laboració ciutadana això s'acabi. Sobretot pel bé dels mateixos coloms, perquè quan creix la població entre ells, vull dir, és que el problema ja no és tant en relació als problemes que ens puguin ocasionar a les persones i a la ciutadania, sinó que entre ells també, quan les colònies estan molt plenes de salut i hi ha moltes baralles entre ells, són molt agressius entre ells, els coloms.
Ah, sí? No sembla, no? Són amables,
no,
simpàtics?
Clar, perquè lluiten, són molt territorials.
Hi ha competència.
Hi ha competència, i com més creix la població, més n'hi ha. Quan veiem coloms que a vegades els hi falta una pota o aquestes coses, a vegades sí, perquè pot ser que se'ls hagi atropellat, però normalment són baralles entre ells i disputes. Llavors, si tenim poblacions petites, això no passa. I això només es pot regular quan fem, per una banda, control de la natalitat i, sobretot, quan no hi ha ningú que els alimenti. Això és fonamental, que no se'ls doni menjar al carrer. Ja els hi donem nosaltres el menjar i ja l'agafen de la quantitat d'arbres, que cada vegada tenim més arbres també a Vilafranca, que tenen llavors, i després tenim camps al voltant de Vilafranca que també tenen llavors i que també poden obtenir el menjar d'allà, i és com ho han de fer, i és com és natural i positiu per ells.
Ens deies que el problema arriba quan es dispara el número de colònies, de coloms per colònia, i fins a quin punt s'ha disparat, què heu detectat, des de quan?
Sí, nosaltres ho hem començat a detectar, doncs diria que cap al mes de setembre, octubre de l'any passat. Al principi, nosaltres els censos que ens va fent l'empresa que porta el control dels coloms, no havíem detectat un creixement important de la població de coloms, però sí va començar a arribar moltes queixes de la ciutadania que tenien coloms a llocs on no n'hi havien hagut mai. Generalment sempre els coloms es concentraven més al centre i després en algun punt de cap a l'Espirall, també a Sant Julià hi havia un punt, però eren... sí que en algun moment puntual hi havia hagut algun problema, però ho havíem controlat amb el sistema de control de la reproducció. Comencem a notar un increment de queixes per tot arreu, i inclús ens sobta, que nosaltres també ho veiem, no? Hi ha coloms per tot arreu, però realment, quan mires a cada punt d'alimentació que teníem nosaltres, que tenim càmeres, veiem doncs, que més o menys hi ha el mateix nombre de coloms. I no és fins més endavant que detectem que sí que realment ha crescut la població de coloms, i llavors ja és fent una anàlisi més intensiu amb els experts de l'empresa de control de plagues que detecten que inclús pel comportament dels coloms el que s'ha disparat és el nombre de persones que potser, doncs, degut a la pandèmia, per temes o d'avorriment o de solidaritat, perquè potser en veuen molts i els hi sembla doncs, que passen gana, perquè això és el que et diuen a vegades, doncs el nombre de persones que donen menjar als coloms al carrer. És això el que s'ha... O sigui, no hi ha hagut cap més canvi que aquest.
Clar, jo recordo fa anys, quan era petita, a la Rambla de Sant Francesc hi havia un quiosc, venien besses pels coloms, i era com una activitat, no?, per la canalla, de comprar aquestes besses i alimentar els coloms, però tot això ha desaparegut, ja no trobes on comprar aliment, l'has de dur de casa si vols alimentar-los.
Sí, realment ja és... Sí, la gent el porta de casa, vull dir, sí, és fàcilment. Quan la Rambla va haver-hi un punt cap als anys finals del 90 i així, que va suposar un problema també que se'ls donessin tantes besses, i al final vam aconseguir doncs, això, acotar una mica, però estava més concentrat en dos punts. Antigament els coloms es concentren, com t'he dit, a la Rambla, i després a prop, al voltant de la fàbrica de pinso de... Ara no recordo com es deia, la CIA.
La CIA, la farinera, sí, Vilafranquina.
Sí, sí. Doncs es concentraven allà i, bueno, incidint en aquests dos punts, doncs ja més o menys ho teníem solucionat. També és veritat que antigament es feien captures i sacrifici dels coloms, i això no suposava una solució immediata, perquè ja s'ha vist que les captures... no serveixen per res, perquè com que continuen tenint la mateixa quantitat d'aliment i queden espais buits, doncs ràpidament tornen a fer postes d'ou i torna a haver-hi el mateix nombre de coloms. Per tant, el que realment s'ha vist és que l'única manera de controlar la població de coloms és incidint en la natalitat i en el que no tinguin tant de menjar a disposició.
Núria, i a través d'aquesta empresa especialitzada que us ajuda, teniu una mica el perfil de la persona que alimenta coloms? Hi ha perfil, vaja?
Sí que n'hi ha, i ells han fet estudis en col·laboració amb la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma. Han fet estudis i tenen diferents perfils. Aquí a Vilafranca concretament no, i és veritat que ara, al començar la campanya, els agents cívics que treballen a l'Ajuntament estan fent una mica aquest recull, estan donant informació a peu de carrer, i quan veuen gent... Doncs ara una mica és veure quins perfils d'alimentadors tenim a Vilafranca. En general, els estudis aquests el que ens expliquen és que el que s'han trobat és a dir, més que diferents perfils, és com gairebé en alguns casos és com un hàbit que s'acaba convertint en una dependència que no poden deixar de fer-ho.
Ah, sí?
En casos extrems, les persones. Sí. Perquè comença sent un tema més de solidaritat, de que et sembla que aquests animals passen gana, i acaba sent més aviat un problema compulsiu, de que tenen necessitat de donar menjar. Esperem que aquí a Vilafranca no, jo crec que no tenim gaires persones amb aquest perfil. La ciutat de Barcelona, que és més diversa, doncs sí que realment tenen perfils més complicats. Jo penso que nosaltres tenim això, molta població, doncs, a lo millor gent gran, però no gran, també gent jove, doncs sobretot això, que ara mateix, doncs com que no tenim masses entreteniments i els pocs entreteniments que tenim és estar al carrer, perquè ens han dit molt, no?, que si estem al carrer no tenim tant risc, no?, pel tema de la pandèmia, doncs és una distracció que dona el seu plaer, el fet de que tu llencis, ja ho puc entendre, no?, llencis un menjar i que els coloms se t'acostin, interactuïn amb tu, doncs això pot suposar una font de satisfacció. Però bueno, una mica la campanya va, doncs, a demanar consciència amb aquestes persones i dir-los que per favor, que estan fent un perjudici. De fet, ens explicava l'empresa, bueno, els tècnics de la Facultat de Veterinària, que Suïssa, per exemple, alimentar animals al carrer es considera una forma de maltracte animal i està penalitzat com un maltracte animal.
Ostres,
una mica perquè entenguem.
Anys llum, eh?
Sí, sí, exacte.
Ara entrarem en la campanya que ja ha engegat concretament. Quan a mesures preventives fins ara s'ha intentat controlar aquesta població a través d'aquests dispensadors d'aliments als quals feia referència, que porten barrejat amb el pinso anticonceptiu, no?, per evitar que proliferin més.
Sí, sí, sí. És una substància que es diu nicarbacina, i que el que fa és això, que actua sobre el sistema el sistema reproductiu dels coloms i fa que els ous, doncs, no siguin fèrtils. Ells ponen ous igual, però aquests ous no prosperen. Llavors, és amb una dosi molt petita ja en tenen prou, i per tant el que nosaltres ara hem augmentat el nombre de dispensadors perquè ha augmentat la població. Però en principi, doncs, encara que després mengin d'altres llocs, i a primera hora del matí prenen aquest gra de pinso, doncs d'alguna manera ja és la dosi que necessiten.
I ara aquest control preventiu resulta insuficient.
Sí, sí, sí. Aquí, així com en altres municipis, des del moment en què s'implanten sistemes de control de la natalitat, també feien campanyes, sobretot per evitar les persones que alimentaven al carrer. Aquí a Vilafranca no havia estat necessari, perquè realment amb el control de la natalitat era suficient, perquè no teníem un gran nombre de persones que donguessin menjar. I ara, doncs, el que ens ha passat és això, que hi ha hagut un canvi de comportament de les persones, d'algunes persones, clar, evidentment, s'ha instaurat aquest costum i això és el que hem de frenar.
Aquesta campanya que vol conscienciar que és millor no alimentar aquests coloms ja ha engegat, sobretot a xarxes socials i també amb cartells. Quines accions preveu?
Doncs bàsicament aquesta. És donar aquesta informació a la ciutadania, que entenem que segurament és per desconeixement. Quan alimenten, doncs no saben el perjudici que estan causant. Doncs donar aquesta informació. Llavors, sobretot, comptem amb la col·laboració, com dèiem abans, dels agents cívics que han rebut formació sobre aquest tema i estan, doncs, a peu de carrer donant aquesta informació i amb detall a la ciutadania en general i a les persones que troben que estan alimentant els coloms. I, paral·lelament, també ens estan fent un llistat de punts
calents,
de punts,
no?
Calents, exacte. Sí, sí.
Hi ha la Rambla, aquest de tota la vida, però sí, ara n'hi ha més.
Ara n'hi ha molts més. La Rambla és un punt, és a dir, els coloms que estan a la Rambla, la majoria són d'una colònia que està a l'antic hospital i que és molt antiga de sempre, perquè doncs, l'antic hospital és un edifici que hi ha moltes cavitats i, per tant, és difícil tapar-lo tot. I aquí ja fa molts anys doncs, que sempre hi tenim un punt de control que agafa una mica tots els coloms del centre. Però el que ha passat a la Rambla és que venen coloms de totes les colònies, jo crec que de Vilafranca i fins i tot potser de fora.
De comarca,
i tot,
també.
De comarca, perquè hi ha moltes persones que passen el dia a diferents hores que passis per la Rambla. És molt fàcil trobar algú que els està donant alguna cosa de menjar. I això abans no passava. Llavors, clar, els coloms això ho saben i se n'aprofiten. En comptes de volar i de buscar-se l'aliment i de fer una vida sana,
de buscar-se
la vida i tenir una vida més sana i més activa, doncs prefereixen una vida més sedentària i una mala alimentació.
Aquí no arribem a l'extrem de Suïssa, de considerar maltractament animal alimentar-los, però sí que l'ordenança municipal prohibeix que s'alimentin coloms i fins i tot hi ha sancions previstes.
Sí. Es pot sancionar, les sancions poden anar d'entre 100 i 400 euros segons l'ordenança i de fet no, tampoc és la intenció d'aquesta campanya, la intenció és solucionar un problema, però sí que amb quan detectem persones que són grans alimentadors, que en diem, o molt reincidents, aquí sí que la policia ja ha començat a posar alguna sanció. Diríem que és la part que menys ens agrada, però que a vegades és necessari per fer entendre bé que això s'ha de solucionar, perquè estem causant molts prejudicis.
Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut i Consum, gràcies per acompanyar-nos avui i explicar-nos aquest fenomen, aquest problema relacionat amb els coloms que conviuen amb nosaltres a la ciutat i esperem que aquesta campanya, que té una durada d'un parell de mesos, serveixi per pal·liar, per disminuir aquesta població i recuperar una mica la normalitat.
Esperem de veritat. El que demanem també a la ciutadania, que sobretot que es queixen, doncs molta paciència, perquè no és un tema que solucionarem en 2 mesos, sinó que necessitem més temps, però segur que ho solucionarem.
I molta pedagogia.
Molta pedagogia, sí, sí.
Gràcies, bona setmana.
Gràcies, igualment a vosaltres.
Un clàssic, el 666, que cantaven a duo Michael Jackson i Paul McCartney. Arribarem a 11:45, a la tercera cita, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i encara seguirem parlant amb el Cesc Freixes del seu 8è disc.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45. Us oferim un nou repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. L'atur ha crescut també al mes de febrer a l'Alt Penedès, situant la xifra en un 22% més que ara fa un any. En concret, les xifres de l'atur a l'Alt Penedès s'han situat a 28 de febrer en 6.846 persones, el que suposa un augment de 25 persones respecte al mes anterior i una taxa d'atur registral del 12,1%. A Vilafranca hi ha 2.853 persones aturades, 21 més que al gener, a Sant Sadurní 608, els mateixos que el mes anterior. Els Monjos són 527 les persones a l'atur, 6 més que al gener, i a Gelida l'increment és de 2 aturats, amb un total de 498. A Catalunya hi ha 512.290 persones desocupades, un 29,62% més que fa un any, la xifra més alta des de gener del 2016. L'Ajuntament de Calafell dona suport a la reivindicació per fer jornada continua a l'escola. L'Ajuntament de Calafell s'ha adherit a la reivindicació per implementar una jornada lectiva continua a les escoles. L'últim ple municipal va servir per aprovar un acord en el qual es dona suport al grup local de coordinació de la plataforma Volem la jornada continua a Catalunya. Aquesta plataforma reclama el dret de les famílies a escollir la jornada als centres educatius d'infantil i primària. La proposta és que la jornada escolar sigui de les 9 del matí a les 2 del migdia, amb dos descansos. De les 2 fins 4:45 hi hauria el menjador i després les extraescolars. Aquests són horaris que ja s'apliquen a gran part de l'Estat espanyol, però no al País Basc ni a Catalunya, tot i que la reivindicació ja fa anys que està activa. Amb la pandèmia del coronavirus han incrementat les adhesions de suport a la plataforma, ja que amb la jornada contínua es redueixen les entrades i sortides als centres i els desplaçaments en transport públic. Us parlem ara de les obres i millores a la piscina municipal de la Múnia, subvencionades amb aportacions provinents del PUOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Durant aquests dies s'estan fent diverses obres i millores a la piscina municipal de la Múnia per posar-la a punt per aquest estiu. Les actuacions han inclòs la reparació de la teulada per evitar filtracions d'aigua, el canvi de la fusteria d'alumini amb la substitució de finestres exteriors, portes de sortida a la piscina i portes dels magatzems. La instal·lació elèctrica s'ha fet tota nova i s'ha canviat l'enllumenat. S'ha adaptat l'entrada i els lavabos per complir la normativa d'accessibilitat. S'han instal·lat també panells de separació als vestidors i s'està pintant tot l'exterior de l'edifici, la tanca perimetral i també l'interior. Acabem explicant-vos que la Diputació de Barcelona estudia l'estabilització d'un mur al camp de futbol de Sant Pau d'Ordal. La Diputació ha lliurat a l'Ajuntament de Subirats l'estudi de millora del mur de pedra natural que separa el pati de la parròquia amb el camp de futbol municipal de Sant Pau d'Ordal. Actualment el mur presenta indicis que suggereixen que cal actuar-hi per garantir-ne l'estabilitat a llarg termini. Les alternatives proposades en l'estudi contemplen l'estabilització del talús, bé mitjançant la retirada del mur de pedra seca i la seva restitució amb un mur de rocalla, observació de l'estructura existent implementant una pantalla de micropilons a l'extradós del mur actual. En les dues opcions contemplen implementar un sistema d'auscultació topogràfica en el mur actual abans no es dugui a terme el mur a fi i efecte de garantir l'estabilitat. El cost de les actuacions previstes en el treball han estat estimades en uns 59.000 euros.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 12:45.
Penedès en xarxa.
I acabem programa amb la secció musical dels dijous, avui amb una entrevista. I és que aquest dimarts Ha sortit el vuitè disc del cantautor penedesenc Cesc Freixas, amb qui parla l'Armand Beneito a Canal 20. Bon dia de nou.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui ens vestim de gala. Avui és un plaer, sempre és un plaer poder parlar amb un artista i més d'aquí, del Penedès. Cesc Freixas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, doncs, suposo que content, no? Molt content. Ja en van 8, el passat dimarts treies el nou disc a la venda, ja el nou disc. Sortia a la llum aquest Memòria. Com ho tens? Com ho has viscut, això?
Doncs bé, la veritat és que molt emocionat, perquè veure sempre un nou treball discogràfic que té un punt de repte, no? Perquè vols que el teu públic, doncs, ho escolti, li agradi, i aleshores, doncs, això és sempre molt emocionant i amb moltes ganes de també portar-ho al directe. De moment molt contents amb la rebuda i això, no?, contents també de l'acceptació de la gent. És un disc una miqueta diferent a l'anterior i hi havia un punt de risc, no?, en el sentit, doncs, que és un disc potser més espullat o més acústic que potser els que havíem fet anteriorment. Però, vaja, estem molt contents de com ho ha rebut la gent i molt contents també, doncs, del resultat final.
Ara ens parlaràs una mica d'aquestes 10 cançons, però primer m'imagino que també content de com s'ha tingut que fer. L'has tingut que fer per marcar-me, la situació, evidentment, doncs, ha fet que no es pogués fer de cap més manera, però la rebuda, jo crec que fas un altre objectiu i arribes, vull dir, has anat fent objectius i has respost la gent, però increïble,
Sí, és una de les coses que més m'emociona, perquè al final estem parlant de pràcticament 1.000 persones que van, per dir-ho d'alguna manera, comprar el disc anticipadament, fa pràcticament un any, en plena pandèmia, en un moment on molts artistes i molta gent que ens dediquem a la cultura no veiem clar, no?, quin present i quin futur tindríem. Molta gent ha hagut de deixar, no?, els seus projectes en stand-by, treballar d'altres coses. Va ser un moment molt complex i vaig tenir la sort que hi va haver pràcticament 1.000 mecenes que van posar el seu granet de sorra perquè poguéssim gravar el disc, i no només això, sinó que poguéssim dedicar moltes hores, no?, a pensar com havien de ser les cançons, a poder fer un bon videoclip. La veritat és que sense l'ajuda d'aquestes persones hauria sigut impossible, perquè al final sabem que fer un treball discogràfic són molts milers d'euros i bé, fer bones produccions, doncs, és un tema car, no?, i fer un bon videoclip també. Aleshores, sense l'ajuda de la gent, està clar que aquest disc no hauria sigut possible, i és una passada saber que hi ha tanta gent, doncs, que acompanya aquestes cançons, que acompanya aquest projecte musical, i que fa que sigui d'alguna manera tot molt col·lectiu i molt plural, no?, que és una de les coses que més m'agrada. Malgrat ser firmar-ho tot amb el meu nom, la veritat és que aquí hi ha moltíssima gent, començant, doncs, pels mecenes i acabant per tota la gent que puja a dalt de l'escenari amb mi a presentar les cançons.
Això del Barcam és un model ja molt consolidat i, ostres, doncs, va bé tenir-ho a la mà, no?
Sí, la veritat és que el micromecenatge dona una possibilitat de guardar una independència econòmica en un projecte artístic, que és molt interessant. I el Barcam, la veritat és que és una plataforma que funciona des de fa molts i molts anys, perquè té unes directrius molt clares i que enfoca molt i molt bé tots els projectes que hi embarquen, no?, i que hi van a parar. I he tingut l'oportunitat de fer-hi ja 3 treballs discogràfics i tots amb la sort d'acabar amb tots els objectius complerts. I en aquest cas, doncs, amb el darrer treball discogràfic, en Memòria, l'objectiu era molt més ambiciós i el vam superar en escreix i hem aconseguit una xifra que ens va permetre, doncs, això, no?, poder plantejar una gravació i poder plantejar un munt d'elements que acompanyen el disc amb molta ambició i amb molta professionalitat, no? I la veritat és que és un mecanisme molt necessari ara mateix, no?, per estalviar-te tot el que són crèdits bancaris i tot el que són les relacions amb les entitats financeres. La veritat és que el micromecenatge t'ofereix unes possibilitats molt directes, molt i molt clares, no?, i molt sinceres, també.
Parla'ns una mica d'aquest memòria, un memòria amb composicions pròpies, teves, literàries, i també d'altres poetes, i quins poetes, no? Joan Brossas, Joan Salvat Papasseit, Maria Villagómez, Mireia Calafell i Apel·les Mestres, déu-n'hi-do.
Sí, ha sigut un repte també a nivell de composició, perquè és el primer disc on hi musico poetes, i aleshores hi ha hagut una recerca i una voluntat d'aprofundir en tot el fet poètic, no? I aleshores el fet de musicar poemes que en molts casos doncs, expliquen històries que a mi m'interessava incloure en el disc, perquè hi tracten temes de memòria històrica. Musicar poemes sempre t'ensenya coses noves, i aleshores t'ensenya a escriure i a cuidar d'una manera més detallada i més curosa tota la part narrativa de les cançons que he escrit jo, no? I aleshores tot el tractament literari ha sigut poètic, i les cançons que he fet des de zero també les he construït amb un respecte absolut per la mètrica, per la rima, i vaja, tot l'imatge de la poesia és una constant en aquest disc, i m'ha ajudat moltíssim doncs, això, no? Poder musicar poetes, que és una cosa que no havia fet mai i que m'ha agradat molt, perquè surten cançons realment diferents a les que faria jo, no? Si comencés de zero, tindria tota una temàtica similar que volia expectar doncs, escrivint-la jo, no? Ha sigut una experiència molt bonica i que espero poder seguir fent amb els propers treballs discogràfics.
Parlar dels Ses Freixes, també, evidentment, hem de parlar del Víctor Nin, no? Sense ell al costat.
Oh, i tant.
Suposo que faltaria un tros molt important, no? Els arranjaments, sí. Tot, vaja.
I tant. El Víctor va aparèixer... Jo fa 17 anys que vaig començar els meus concerts, i el Víctor va aparèixer un any després, fa 16 anys, i amb el temps hem après a llegir-nos d'una manera molt clara i molt directa l'un a l'altre. Ell ha entès la meva manera de fer cançons, jo he entès la seva manera de donar-hi voltes i de portar-les cap a un terreny diferent. I el Víctor és pràcticament la meitat d'aquest projecte musical. Jo faig les cançons amb música i amb lletra. Sentiu de fons el meu fill, que el tinc en braços, que té 4 mesets i que també m'acompanya en tota la promoció. Doncs el Víctor és això, la meitat una miqueta, no, d'aquest projecte musical és ell, perquè porta les cançons cap a un terreny molt interessant, m'ajuda doncs, a estructurar-les diferent, a repensar-les, i m'ajuda sobretot a portar-les cap a un lloc, no?, que segurament la música i tot el context musical es tracta amb una delicadesa i amb una visió molt, molt interessant. Vaja, el Víctor és un dels guitarristes més bèsties que hi ha a casa nostra, i un arranjador sublim. Cada cop jo crec que disc es demostra que el Víctor és un dels músics més grans que tenim a casa nostra, i que espero que el temps i que el seu treball mica en mica el vagin situant com el que és un gran creador i un gran guitarrista i un gran arranjador.
Ara ens parlaves del nen que tens als braços, 4 mesos, ha canviat molt, no? La vida, això de ser pare, bueno, és el segon ja, de fet, per això.
Sí que canvia la vida, perquè al final les prioritats és evident que canvien, no? Però vaja, és una experiència molt enriquidora, molt cansat, perquè és veritat que tot el giro al voltant d'ells, i les hores de son doncs, condicionen una miqueta tot el seu dia a dia, no? Però és una experiència molt, molt enriquidora, que et treu també hores potser de treball, però que et dona altres coses, no? Que després també les filtres cap a la creació, i és molt bonic.
Té bona veu, eh? Em penso que ja
sí,
tens...
Sí, té bona veu.
Em penso que ja tens una mica ja el segon Freixes artista, perquè bé, l'altre ja la tens artista, el videoclip. La podem veure amb aquest videoclip Quan no abrigui aquest món, i juntament també amb una altra penedesenca, la Neus Bavier.
Sí, la veritat és que és una realitat una mica curiosa, perquè tampoc nosaltres no hem forçat la situació de que entri tant d'hora la meva filla, no?, en el món de l'audiovisual o en el món de la música. És una... Quan gravàvem el videoclip, que buscàvem un perfil pràcticament idèntic al de l'Eure. Li vam preguntar a ella si li interessaria, si li feia il·lusió. De seguida va dir que sí, perquè tot el que sigui ballar i que hi hagi confeti i fer una mica doncs, la cabra boja, ella de seguida s'hi apunta. I vam coincidir amb la Neus Vallvé, que també doncs, és una actriu i una cantant també, que havíem coincidit ja fa molts anys a Vilafranca, quan jo també començava a fer les meves primeres cançons. I vam coincidir en aquest videoclip juntament amb ella i es va crear un clima molt bonic, la veritat. Vam passar molt bé, malgrat haver-ho de fer sota mesures molt estrictes, no? Testos d'antígens i molta distància amb mascaretes. De veritat, va ser una gravació molt especial i ho vam disfrutar tots molt.
La Neus, que perquè la gent es situï una mica, que segurament la coneix millor o més com a Pati Pla, no? del sí, Club exacte. Super 3. Bé, parlaves abans que fa 17 anys, no?, que vas començar al bar Jimmy sí. Jazz, no?, d'Igualada, aquell primer concert. Clar, tu ara, quan vas agafar la guitarra per primera vegada i et vas posar davant del micro, t'imaginaves que estaríem 17 anys després amb 8 discs ja a la butxaca?
Uau, la veritat és que no, perquè clar, jo quan vaig començar, tampoc, bueno, quan comences un projecte musical, tampoc no tens massa clar cap on aniràs, no? ni què faràs. I al final tu el que fas és posar en un disc o posar damunt del paper una sèrie de temes que has anat escrivint des que eres molt i molt jove. I el meu primer disc va ser això, no? Posar en comú moltes cançons que havia escrit des dels 15 o 16 anys, no? fins que em vaig tenir 18 o 19. I quan comences a cantar i quan comences a compartir-ho, la veritat és que no et planteges tampoc una perspectiva de futur, no? ni et fas cap mena d'idea que allò s'acabarà convertint en el teu ofici. La veritat és que miro enrere i fa una mica de vertigen, no? perquè vaja, són molts anys, són molts discos i hi ha una oportunitat, una possibilitat de dedicar-me a això, no? Que ja fa molts i molts anys que m'hi puc dedicar, que em fa sentir molt afortunat i que em fa sentir molt privilegiat poder dedicar-me les 24 hores del dia pràcticament a la creació, a les noves cançons, a poder-les fer arribar a l'altra gent. És una història, no? una possibilitat, una oportunitat molt bonica i em sento molt afortunat i molt privilegiat de poder-m'hi dedicar. I, sens dubte, quan vaig començar no m'ho pensava, no? I ha sigut una cosa que mica en mica s'ha anat col·locant d'aquesta manera i em sento molt tort, no? de poder-m'hi dedicar.
Bé, ara seguirem parlant del disc, perquè tu ets una persona molt activa a les xarxes socials i m'agradaria preguntar-te, més enllà del debat sobre les protestes, que molts, evidentment, doncs, heu rebutjat l'empresonament, no?, del Pablo Hasél perquè no respecta la llibertat d'expressió, eh? Això, clar, a les xarxes socials i ho has dit, evidentment.
Sí, bueno, crec que vivim un moment que es podria dir greu, no?, en aquest sentit, perquè els estats democràtics que han de ser garants, no?, de tots els drets democràtics i també garants de tot el que té referència amb la difusió de l'obra cultural, no?, al final la cultura, la creació cultural ens ha de permetre establir debat i poder dialogar a través d'una obra cultural per fer-nos preguntes, no?, que crec que és potser el sentit més literal i més radical que li podem trobar a la cultura, fer preguntes i parlar, no?, posar damunt de la taula diferents temes. Si un estat democràtic o que pretén ser democràtic no respecta aquest principi fonamental, estableix un precedent que és molt delicat i que és molt greu i a més doncs, demostra que té molt poca cintura, no?, per acceptar segons quines crítiques i per presentar-se realment com un estat democràtic a la resta del món. Això passa a les dictadures i passa en els estats autoritaris i crec que és normal, no?, que hi hagi ràbia i que posem una mica el crit al cel quan això passa a l'Europa del segle XXI, en principi en un lloc, no?, on la Unió Europea hauria de garantir o hauria de ser un garant, no?, de tota aquesta defensa de drets, no?, i de llibertats. A l'estat espanyol hem vist que això cada cop és més complicat i ja tot el tema del debat, de la llibertat d'expressió, quins límits ha de tenir, però al marge d'això crec que no ens podem permetre que en el segle XXI qualsevol estat, no?, en nom de la democràcia, posi a la presó una persona per explicar qualsevol cosa en una cançó. No? I al final jo crec que hi ha altres mecanismes, no?, que poden ser per la via administrativa, però que mai un estat democràtic ha de empresonar un artista, un creador cultural o un cantant pel que expliquen una cançó, perquè aleshores estem creuant una línia vermella que estableix uns precedents molt i molt negatius, no?, i molt complicats a l'hora d'entendre què és el que es pot fer a través d'una obra cultural i què és el que no es pot fer. No, crec que s'ha traspassat una línia que és imperdonable i que espero que properament l'estat espanyol d'alguna manera ho solucioni, perquè si no crec que estarem davant d'un problema molt i molt greu en termes, doncs, de defensa de llibertat i de defensa de la creació artística.
Bé, tornem una mica al memòria. Has comentat abans que, bé, que suposo que teniu una mica preparat, doncs, alguns concerts, que tret el disc són concerts més acústics, no? Sembla que la cosa comença a millorar i esperem, doncs, no?, que puguis fer una gira.
Sí, la veritat és que ara mateix costa fer previsions a llarg termini, perquè tot va canviant setmana rere setmana i llavors això ens obliga una mica a ser una mica prudents a l'hora d'organitzar la gira. Sí que tenim moltes dates tancades, de moment n'hem anunciat només 5, que són les dues que farem a Barcelona, dues que farem a València i una que tenim a Girona. I un cop, doncs, més o menys veiem que més o menys s'estabilitza o es normalitza, aleshores anirem anunciant la resta de dates. Nosaltres tenim un format que és el de duet amb en Víctor Nin, hem eliminat la banda per un tema, doncs, de poder ser més versàtils i més polivalents a l'hora de poder oferir el nostre concert, no?, i de tant poder-lo fer en un auditori com en una plaça, i aleshores el que esperem, doncs, és poder presentar amb una certa normalitat el nou treball discogràfic, sabent que ara mateix tot és complex, que és complicat, que canvia molt i que tampoc no podem fer grans previsions, no?, perquè la realitat, doncs, ens obliga a ser prudents en aquest sentit.
Et veurem pel Penedès, no? Segur.
Sí, esperem que sí. Tenim coses que encara no podem dir, però tenim coses més o menys tancades i esperem que vaja, que el context de la pandèmia ens permeti poder venir al Penedès a presentar el disc i tant.
Ho has comentat, una gira que, doncs, tu i el Víctor, les dues guitarres, els veus, i bé, suposo que és un concert per gaudir tranquil·lament, que es pot fer en un teatre, que es pot fer en un auditori, o també a l'aire lliure, però vull dir, un format també maco, no?, de poder escoltar.
Sí, de fet és el format amb el que ens movem sempre. Nosaltres teníem una banda, però la banda sempre ens ha costat molt de moure, i aleshores sempre la teníem una mica reservada per aquests concerts, no?, més destinats, doncs, a grans festivals, no?, o a festes majors. El que passa és que el nostre projecte musical és un projecte que veu molt dels espais potser més, de més proximitat. Nosaltres sempre demanem que hi hagi cadires perquè la gent pugui escoltar bé les cançons. Evitem sempre que hi hagi barres on la gent pugui consumir alcohol perquè creiem que és un element que distreu una miqueta del propi fet cultural, i aleshores sempre insistim molt que els concerts han de ser d'una determinada manera, que curiosament se diu molt amb els nous formats que s'estan fent darrerament, no?, per culpa de la pandèmia, i en aquest sentit no hem hagut de canviar masses coses nosaltres. No? O sigui, és un concert molt acústic, on el Víctor es proveeix de 1.000 pedals i de 1.000 efectes per anar omplint les cançons, no?, i crec que és molt interessant veure com el Víctor va construir les cançons només amb la seva guitarra, i els seus efectes i els seus pedals, no? Perquè realment acaba simulant les funcions que fa una banda o que fa un grup de música, no? Vull dir que és molt interessant veure com el Víctor va construint les cançons. De fet, el nou disc l'hem construït d'aquesta manera, no? A través de loops, a través d'efectes. La idea és poder demostrar que amb pocs músics dalt de l'escenari les cançons poden omplir-se de molts sons, no? I de moltes idees. I els nostres concerts són una miqueta això, no? Aquests concerts de proximitat amb el públic assegut, però que esperem, doncs, que també, també poden fer sentir coses que a vegades, doncs, només es poden fer sentir amb concerts on hi ha molts instruments, no? I crec que fem una barreja curiosa, un concert curiós, i el format que és interessant de veure, crec, del directe.
Doncs, Cesc, un plaer sempre escoltar-te per aquí, per la teva terra, evidentment, encara que ara no hi visquis, però que hi vens sovint, això és evident. Un plaer i molta sort, i aviam si aquest any, doncs, realment s'arregla tot i no torna a passar, o no es torna a tractar la cultura com s'ha tractat. Cesc, moltíssima sort i una bona.
Moltíssimes gràcies i ens veiem molt i molt aviat, segur que sí.
Salvador, per tu no hi ha amnistia, cap joc de queixes no té res a fer, però el teu pensament gall guerriller recosirà la llum en el nou dia. M'empenya el seny i aquesta ofrena té afany de lluita que el fullam canvia. El teu exemple vora l'alegria, darà salut a qui no perd carrer. La llibertat, columna de la fruita, fa clara la diada de la lluita, que a poc va esdevenint filó, que a poc va esdevenint filó. Rellotge sempre de la gent que lluita, pobres la gàbia a muntanyes. Rellotge sempre de la gent que lluita, no has caigut pas, puig antic.
I així sonen aquestes noves cançons del Cesc Freixes, com aquesta elegia. Amb ell ens acomiadem avui, són les 12. Fins demà, adeu-siau.